Tertúlia Millennial amb Leo Espluga.
Sis minuts, gairebé, que passen de les 5 de la tarda. Ens atem darrera hora de programa i que jo sempre he pensat que aquesta sintonia, quan la vam escollir, em recorda molt a la banda sonora de Ghostbusters, dels cazafantasmes. Mira, mira, tira, tira. Em fan des de la peixera que sí, però bueno, que no gaire, tampoc. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, aquí estem.
TikToker, estudiant de filosofia, i que nosaltres el tindrem cada dilluns amb nosaltres. Fa gràcia que et digui TikToker, no?
Bueno, una barreja entre gràcia i irritació, però vinga, va, diguem-ho
així. Irritació?
Sí.
Fenomen mediàtic a les xarxes socials.
Que clar.
Ja me lo pones a huevo, que diuen, eh? Que ens ve a parlar cada dilluns de filosofia. Jo li he dit, m'he mirat el guió abans que m'ha enviat, i dic, ja m'ho explicarà el Leo, perquè, hosti, em trencava el cap per intentar entendre tot això. Sí, m'ha vingut a dir alguna cosa com, total, faré el que voldré.
Sí, poc o molt, el resum és, t'explico una mica per sobre i ja decidim cap on tira això.
De què ens parles avui?
Avui parlo de la contradicció.
Oi, que m'agrada això.
Que una cosa bastant...
Som tots molt contradictoris, no?
Sí, som insuportablement contradictoris. És molt cansat, és molt cansat, eh? I el paper que té la contradicció al pensament, que és una cosa molt important, jo considero, i la importància sobretot del moviment, també la línia que anàvem l'altre dia, no? Així que faré 5 cèntims perquè la gent sintonitzi, tu sintonitzis, i jo també, la veritat, perquè vinc una mica dispers.
Doncs vinga, va, tirem.
Vale, perfecte. Bueno, si parlem de contradicció, hem de parlar necessàriament de Hegel, no? Per molta gent conegut com és una espècie de figura mítica, colossa, del el pensador més complicat, el pensador que és inexplicable...
Ho és o no?
Una mica, sí, mica. No mentirem a ningú. No mentirem a ningú. Jo he de reconèixer que les majors experiències de plaer que he tingut a la lectura ha sigut llegint a Hegel,
sí?
Però després de tirar-me hores de patir molt.
Per tant, que si heu d'iniciar-vos en filosofia, no comenceu per Hegel.
Potser que no. No seria una bona recomanació. Però l'interessant de la dialèctica, que és precisament pensar des de la contraposició de dos punts de vista...
Sí.
És el mateix naixement del pare de la filosofia, que podríem dir que és Plató, no? Plató escriu en diàlegs, on un Sòcrates més o menys verídic, això avui ens importa poc, ja parlem un altre dia d'això, si cal.
Espera't, que et paro, ja començo. A la filosofia, en els pensadors, hi ha molt mite?
Sí,
respecte als pensadors?
Sí, la figura del geni. Per suposat, és la figura d'allà, d'aquell pensador inaprensible que ho va pensar tot, la frase mítica, no?, de tota la història de filosofia no són res més que notes a peu de pàgina de Plató. Sí, per suposat.
Va, Sòcrates, ara.
Sòcrates, d'acord. Doncs Sòcrates es dedicava una mica a enfotre-se'n de la gent, irònicament, dialogant, no? És com si jo et vinc a tu i et pregunto, què és la justícia? I tu em respons tal, i jo et dic, doncs això implica això, i et vaig desmuntant tot l'argument fins a arribar, doncs, a certa veritat, no? Passa que després amb Aristòtil i la implicació del mètode, el que ell diu el mètode científic, que no té res a veure amb el nostre mètode científic, no? I la imposició de la lògica formal, la clàssica, no? A és igual a A, i el més important, que és el principi de no contradicció, que és a dir, que si una cosa és una cosa, no pot ser l'altra, principi molt bàsic. És a dir, que jo no puc ser dos coses alhora.
Ens estem carregant la contradicció, així d'entrada?
Sí, en el pensament sí, això té unes conseqüències nefastes. Per mi, aquí cadascú, hi ha molts aristotèlics, perquè bàsicament el pensament es converteix en una cosa estàtica, i això és bastant trist, perquè la realitat no és estàtica, nosaltres no som estàtics, i som, en frase una mica així com hegeliana, som substàncies contradictòries en constant dissolució.
Toma allà. M'ho desgranes, això, no?
Sí, per suposat. Som substàncies, és a dir, una substància és precisament, filosòficament, hi ha moltes, però així direm ràpidament, perquè la gent... Una substància és allò que perdura.
Val.
O sigui, la substància de quelcom és allò que permet com que passin coses allà, que permet el canvi perquè allò va perdurant.
El pensament de Sòcrates és una substància perquè ha perdurat en el temps?
No, més aviat seria... En aquest sentit seria una literatura, per mi. O seria com una corrent que es va articulant, no? El pensament en si mateix sí que pot arribar a ser una substància, per Hegel especialment, no? Lo interessant és que Hegel és un molt bon lector d'Aristòtil, i ell se n'adona que Aristòtil defensa una postura, que és aquesta de la lògica formal i de més, però després la manera com ell pensa és de manera dialèctica. Uh-huh. Això és molt interessant, no? Se n'adona que és com tu estàs dient una cosa, però després estàs procedint des d'una altra. I fem un salt gegant, ens saltem tota l'època mitjana, i arriba a la modernitat, no?
Vale.
Ja ho vam dir l'altre dia, El cogito ergo sum, Descartes, classicazo, pienso luego existo, no? I on arribem a la substància pensant, no? I el més important per Hegel, que és arribem a la veritat de l'autoconsciència, cosa que el món antic no té. Ui. Què és la veritat de l'autoconsciència, no? Podríem preguntar.
Sí, sisplau.
La veritat de l'autoconsciència és la certesa d'un mateix. O sigui, la certesa del propi pensament que es pensa a si mateix.
Per tant, la certesa de les pròpies autocontradiccions, per dir-ho d'alguna manera?
Les contradiccions formen part de l'autoconsciència, és a dir, com que l'autoconsciència és com una espècie de pot que conté tota sèrie de coses, no? Sí. És a dir, quan jo penso, me sé a mi mismo pensando, no?
Val.
M'explico, no?
Sí.
És a dir, són una mena de... I llavors, quan l'autoconsciència té certesa de si mateixa, per Hegel és un canvi radical, perquè ja tenim una veritat, no? En certa manera. I l'interessant és que una figura superimportant, que és Kant, no? Especialment conegut popularment per la seva moral, tot i que el món de la filosofia és més conegut potser per la seva crítica a la metafísica i de més. I una mica el que ve de dir Kant, així ràpidament, és que hi ha un tall, una escissió inexorable entre l'objecte i el subjecte. És a dir, que entre jo com a subjecte i l'objecte que coneixo hi ha una separació que és irreconciliable. Hi ha un tall.
Val. Sí.
Això està bé.
Entre jo i aquest mòbil que veig...
Correcte. No... Sou un i diferent, no?
Val.
I Kant se n'acaba donant que si el propi pensament, per si sol, ens porta a la contradicció. Ell ho veu com algo negatiu, ho veu com una limitació, precisament, no?
Val.
Se li diu la dialèctica transcendental, que apareix a la crítica de la raó pura, per si algú li interessa, un capítol molt maco, molt espectacular, que ell li diu les antinòmies de la raó, no? Val. És a dir, que hi ha dos tesis, dos postures, la tesis i l'antítesis, que són igual de defensables, però són contradictòries entre elles.
Això complica una mica més tot el que parlàvem l'altre dia sobre si hi havia en filosofia o en el pensament una veritat absoluta o no. I deies, no n'hi ha. No n'hi ha de veritat absoluta.
Clar.
És precisament per això, per aquesta contradicció?
És fonamentalment sí. Encara que Hegel et diria que precisament la veritat està allà.
Val.
En la contradicció en si mateixa. És lo interessant, és el gir que dona, no?
Uh-huh.
El que Kant veu com una limitació, com un problema, com un front insuperable als seus... qui fa l'herència, qui hereda el seu pensament, no? Que serien l'idealisme alemany, que són Fichte, Schelling i Hegel, principalment, també hi ha Schleiermacher i altra gent, però aquests tres són com els famosos, no? Els més importants. Fichte i Schelling ho fan, però Hegel és qui li dona la volta completament, no? Perquè Hegel diu, no, aquest tall que tu estàs veient entre l'objecte i el subjecte no existeix.
Ui,
per què?
I ens ho hem carregat, això.
Patapam! Per què? Perquè l'objecte i el subjecte... O sigui, l'objecte només existeix en la manera en el qual jo el penso,
sí.
Però jo sóc alhora el subjecte pensant que pensa l'objecte. És a dir, el subjecte no és sense l'objecte i l'objecte no és sense el subjecte. Això sembla un trabalengües.
Ho podem simplificar
sí.
En que jo no sóc o no puc ser en tant que ser pensant objectiu?
Sí, perquè la teva objectivitat és subjectiva, podríem
dir. Exacte, aquí està.
És a dir, aquí està la gràcia. O sigui, la gràcia, una frase que per mi és preciosa, que és, que no és de Hegel, però sí que herència aquest pensament, que és, jo sóc un altre.
Uh-huh.
És a dir, que jo sóc en l'altre i l'altre és en mi. Que ens estem carregant ja llavors aquesta figura de la no contradicció, de lo estàtic, de jo sóc una cosa sòlida, i Hegel diu no.
Això no va així.
Ets una substància en dissolució, que vol dir precisament això. Ets una cosa que va canviant, tot està en constant dissolució, i té una frase que sembla una contradicció, però no ho és, que és... Bueno, sí que ho és, però és algú bo. Que és la identitat, és la diferència, i la diferència és la identitat.
Val.
És a dir... Jo com... És que això és una mica complex, ho sé.
No, cap problema.
Senzill.
Sí.
És com la meva identitat està a la diferència dels altres, però precisament la identitat de la diferència és que hi ha una identitat. O sigui, és a dir, són necessaris els uns als altres. O sigui, un no existeix sense l'altre. O sigui, els oposats es necessiten. I tots dos conformen la veritat.
Allò que m'envolta i que m'ha fet ser com sóc, mm-hmm, fa que jo vegi les coses ni millor ni pitjor, ni més veritable que una altra, eh? Fa que vegi les coses des de la meva pròpia perspectiva. Estem
exacte,
dient això?
Exacte. O sigui, en part el que t'està dient és com tot allò que està al teu voltant, per això Marx és un gran lector de Hegel. El que passa és que l'agafa tota la part espiritual, plam, i la porta a lo material.
Vale.
Que és una mica el que estem dient, les condicions materials, és el context. No? Això és el context de tota la vida. És exacte, és a dir, tot l'intercanvi, no? O sigui, tot el xoc que hi ha hagut de desig i falta entre el que jo tinc i els altres, i tot això en termes... Estem fent un resum i...
Sí,
un actor de Hegel, però què estàs dient? No sé què, però bueno, és la manera, no? L'interessant és sobretot aquesta idea, no?, que estem en, que som... relació, o sigui, que estem en la relació i el que ens constitueix és com la relació que hi ha entre... El jo, que és una paraula que Hegel no utilitzaria mai, ell diria por, el ser por i para sí mismo, que això ja estaria molt llarg explicar-ho, però podríem dir que precisament la meva identitat és la relació que tinc amb tot lo de més, no? Amb tot lo diferent.
Ara, ja ho saps que aquesta secció m'agrada, la de filosofia millennial, primera perquè ho fas una cosa complicadíssima, la intentes baixar, els que no hi entenem sobre tot plegat, i ens ho fas fàcil d'entendre, i segona, perquè em deixes ficar-te entrebancs en el camí, perquè ara qualsevol persona que ens escolti podria pensar, val, jo t'estic entenent, com que jo tinc una identitat pròpia, jo entenc el món a la meva manera, i fins aquí, més o menys, ho podíem saber o no saber, però i es pot discutir o no discutir. Ara bé, hi haurà segur qui et pregunti què és el que forma una identitat col·lectiva, perquè això també existeix.
Exacte. Aquí entraríem en un tema, en un mar convuls.
Ui, m'he fotut amb...
Però no, és una pregunta interessantíssima, no? O sigui, és a dir, com és un dels grans problemes que té posteriorment la fenomenologia, que la gent que li agrada la filosofia ho sabrà, no? Que és el problema de l'empatia, especialment, no? O sigui, si jo em sé com una autoconsciència, com puc empatitzar amb tu?
Clar.
Perquè són coses radicalment diferents. O sigui, ets un altre radical, tu, no? Amb mi. I com es forma aquest sentiment col·lectiu, o aquest sentiment, potser no és la paraula correcta, no? Però aquesta col·lectivitat, aquesta comunitat, al final, doncs, aquí estem barrejant, amb Hegel, no? Estem barrejant lògica, història i ontologia. O sigui, estem fent aquí un caos que no veus. Però bueno, no, està bé, perfecte.
Sí. Els millennials ja som així.
L'interessant és veure com aquest col·lectivitat hi ha un l'esperit, no? Perquè per Hegel és com lo fonamental, que seria com la substància que t'he comentat abans,
sí.
S'articula a diferents llocs alhora. S'articula històricament, vale? Que el que ell es dirà el Vollgeist, que és l'espíritu del tiempo, vale? L'esperit del temps, que s'articula a diferents llocs a nivell col·lectiu, perquè, clar, estem compartint unes condicions. Per tant, hi ha certs temes del temps, no? Que tots som fills del nostre temps, per això es donen històricament alhora diferents descobriments, no? Val. Leibniz i Newton descobreixen alhora el càlcul infinitesimal, més o menys, amb uns anys de diferència, i sense tindre cap contacte entre ells, per dir alguna cosa. És un exemple, eh?
Dicho burdo, dicho burdo m'ha sortit així. però dit d'aquella manera, perquè ens entenguem, és inevitable pensar que si una persona a l'edat mitjana la transportem fins aquí no entendrà res.
Sí, exactament.
És això, eh?
Sí, entendrà res. És que probablement, segons ja, això no ho podem saber, estem aquí especulant.
Sí, sí.
Però segurament no és que no entengui, és que no ho pugui ni veure. O sigui, hi ha coses que no les pugui ni veure, ni tan sols.
Com que no sé, o sigui, no percebo.
No ho puc ni percebre, no? Vale. O sigui, com que seria una incomprensió tal que seria impossible de ni tan sols visualitzar-ho, no? I llavors, clar, com hi ha un esperit del temps que es va articulant, no, amb el temps, i llavors lo interessant és com cada substància en dissolució, diguéssim, va formant part d'aquesta col·lectivitat. O sigui, cada un aporta d'alguna manera el seu gra de sorra en l'articulació de la veritat. Perquè la veritat és el conjunt... O sigui, perquè la veritat és la totalitat. O sigui, la veritat és el tot.
Val.
I clar, la totalitat és cada petita part que té una particularitat... Algo únic, que això és un pensament molt maco, en realitat. O sigui, ho podem dur a la part poètica, no?
Sí.
Que cadascú de nosaltres forma part de la veritat en tant que aporta algo únic al tot. Sí. Això és algo molt maco, jo crec, no? Perquè
deies l'altre dia, que la filosofia també és poesia.
Absolutament, no? I ens dona aquesta part que per mi això ens pot portar a la tolerància, no? Per mi, sobretot, i a la convivència, si entenem que d'alguna manera, com que tots anem formant part, no?, d'aquesta totalitat, ens estem humanitzant una mica, no? I entenem sobretot que cadascú de nosaltres i tots els aconteixements són necessaris, no? Són necessaris però no la contingència. O sigui, que això ja és un caos espectacular, que és la contingència i la necessitat, no?
Uau, aviam, tornem a fer parada.
I tant.
No, perquè quan el Leo diu algo que a mi em cria molt l'atenció, m'agrada molt contradir-lo, i com que ell sempre em diu, sí, tu fes, jo faig. Segons qui era? Segons...
no Hegel, ara estem en Hegel, però potser responc fora de Hegel. Val,
segons Hegel, tots els aconteixements són necessaris.
I contingents alhora.
Què vols dir contingent?
O sigui, algú contingent és algú que pot passar o no pot passar, que no és necessari que passi, no? O sigui, la necessitat és una cosa que ha de passar sí o sí, i el contingent és algú que podria o no podria passar. I llavors és com algú pot ser contingent i necessari alhora? Clar,
exacte.
Aquest és el gran problema, no?
Per rentar una mica les mans, també t'ho dic. Perquè jo et podia preguntar ara, home, el Tercer Reich era necessari?
Sí i no. És a dir, sí, aquí ens fiquem en terreno pantanoso, i és una de les grans crítiques que s'articula precisament al segle XX, amb Hannah Arendt, Walter Benjamin i en tota sèrie de pensadors que contradiuen aquesta idea de necessitat, no?, del rotllo. És una mica... del rotllo, mare de Déu. Que és una mica el sempre s'ha dit que tota aquesta filosofia de la història i de més és una... ara no em surt la paraula. Doncs, bueno, el pensament cristià, no?, que té com un principi i un final, sí, secularitzat, no?
Sí.
Secularitzat, correcte. I al final també es fa aquesta crítica, la mateixa crítica de tot és necessari, el mal i demés, no? Ens estem mogut en el mateix terreny, sempre,
vale.
I la cosa és, a mi sempre m'agrada respondre aquesta pregunta amb un altre autor.
Vale.
És a dir, amb Schelling, no?, que el mencionava abans, que és un autor que a mi m'encanta, no?
Doncs som-hi.
Schelling per mi té una manera brillant, molt lògica, molt simple de resoldre-la, que és com... les coses són necessàries lògicament i contingents temporalment. És a dir, el Tercer Reich, per a Schelling, no era necessari.
Val.
Era contingent. Però un cop ha passat, és necessari. És a dir, els fets que són contingents es converteixen en necessaris un cop han passat pel nostre present. És a dir, perquè nosaltres estiguem aquí, ens agradi o no,
ens ha de passar una sèrie de circumstàncies.
Exacte, sí, és molt heavy dir, perquè jo estic aquí, és necessari que hi hagi hagut l'Holocaust. O sigui, no és una frase que no agrada a ningú.
No, però per entendre'ns com a societat,
exacte,
és evident que hem d'entendre el que ha passat. Ens agradi o no.
Ens agradi o no. I lògicament és necessari. O sigui, és a dir, si pel que sigui no hagués passat allò amb Alemanya, el meu pare no hagués anat no hagués emigrat, i llavors no hagués conegut a ma mare i no sé què, i jo no seria aquí.
Clar.
O el resultat hagués sigut diferent, el que sigui, no?
Clar. Des de la... jo he estudiat des de la història.
Mm-hmm.
Que no es pot jutjar un fet passat. Sí, es pot intentar veure des del prisma, tot i que és molt difícil, es pot intentar veure des del prisma des d'on, des de com, des de quan va passar.
Mm-hmm.
Però no el podem jutjar. Des del pensament, des de la filosofia, passa una mica el mateix.
Ah, clar, aquí hi ha moltes corrents de pensament, no? És molt interessant, tradicionalment sé que s'havia jutjat,
uh-huh,
anem a ser sincers, no? I hi ha molta gent, sobretot els realistes, sí que creuen que s'ha de jutjar els realistes. Perquè per ells, si tu creus que la moral, no?, de una manera platònica gairebé, uh-huh, els hiperrealistes, si tu creus que els fets morals, és a dir, el bé i el mal, són coses que estan fora de nosaltres i existeixen per si sols, els fets són punibles igual. No, si el bé i el mal són coses immòbils, és a dir, platòniques, són idees atemporals,
uh-huh,
estava malament tenir esclaus a l'època grega, no? Però clar, llavors hi ha tota una sèrie de pensadors, no? Hegel per aquí dona la volta i de més, però aquí sobretot entren Foucault és molt important, i,
uh-huh,
i els estructuralistes, els postmoderns i tots a més, que entren amb el tema amb el pensament de colonial, aquí té molta importància, no? Com des d'Occident hi ha com certa soberbia i cert colonialisme, cert no, hi ha un colonialisme evident, o sigui, no parlem amb propietat.
Aquestes setmanes estem parlant precisament del Regne Unit.
Doncs sí, evident.
Que ha dominat mig món.
I aquí després, sí, exacte, no? És evident que són una potència colonial, i llavors en el pensament és present, hi ha la moral, hi ha un colonialisme evident, i el jutjar una altra realitat cultural des del nostre prisma i des dels nostres prejudicis, imposant una superioritat moral del gran Occident, no?
M'interessa molt, perquè sempre et parlo molt des de entendre la nostra pròpia societat, i ens poses el mirall que parlàvem l'altre dia, la filosofia també ens serveix de mirall quan jutgem altres cultures que no entenem, i tot i no entendre-les, les seguim jutjant, allò que, quin fàstic és que mengen no sé què. Bueno, igual té una raó, exacte, de ser, no?, en el seu pensament.
Exacte, aquí ens escandalitzem. Jo, per exemple, jo soc vegetarià i tal, i a mi fa molta gràcia, no?, el gran escàndol de, hòstia, a la Xina mengen gossos, no? I dius, ah, és veritat que aquí els conills són molt diferents, és a dir, no, o sigui,
a vegades... No, tu menges vaques i a l'Índia no se'n mengen.
Exacte, és, sí. O sigui, és a dir, siguem conscients del que estem fent, no? Nosaltres, al final... Una cultura no deixa de ser un conjunt de prejudicis obviats, no? Aquí és una idea molt interessant, això de Sloterdijk, no? És a dir, tots som hipòcrites, i el que fa precisament una cultura és un conjunt d'hipocresies. És a dir, tots estem d'acord en que hi ha certes coses que estan malament, però cucu, aquí ningú mira, les donem per fet.
Sí, sí,
però clar,
sí,
quan
sí.
Els altres fan coses, i culturalment, com que nosaltres obviem també... Doncs clar, llavors és, bueno, el típic pensament colonialista de, ai, aquests països subdesenvolupats que moralment són fatals, però després nosaltres assassinem sistemàticament, amb les condicions laborals, la seva realitat. Vull dir, és evident, no?, aquesta hipocresia.
Leo Espluga, m'ha agradat molt que portessis avui aquest tema, m'ha agradat molt que l'enfoquessis d'aquesta manera, perquè, dit i fet, portes filosofia i ens fas entendre alhora la nostra pròpia societat, i em fas crítica, a més, que està molt bé.
M'agrada molt aquesta deriva, com que acabi amb temes actuals i culturals.
Exacte.
Està molt bé, està molt
bé. Deixa'm
a
la cosa.
M'encanta.
Leo Espluga, malgrat no li agradi TikTok, eren moltíssims seguidors, de veritat. Seguiu-lo si podeu, perquè val molt la pena, i explicar coses d'aquestes que estan molt bé. Gràcies, t'esperem la propera setmana, el proper dilluns.
Un plaer absolut.
Una abraçada.
Fins la setmana que ve.